també se l'emporti amb ell per davant, citant una mica paraules o parafrasejant aquestes paraules que s'han pronunciat sobre altres aspectes de la decisió del president Mas. I bé, no sé, això també és una pressió ara mateix pel PP i el PSOE de cara a accelerar o no la conformació d'un govern. S'han posat d'acord avui per designar el president del Parlament espanyol. Veurem aquest acord i aquesta entesa si també arriba en el govern.
Hem d'acabar ja, són les 8 del vespre, allargarem un minut i mig més, només per recordar que dijous prenen possessió els nous consellers. De fet, es fa dijous perquè demà es constitueixen les Corts Espanyoles, el Congrés i després el Senat. I, de fet, hi ha una notícia d'aquesta mateixa tarda. Sembla clar que Patxi López serà el president del Congrés perquè hi ha un acord entre Ciutadans i els socialistes i, com que Podemos no sembla probable que s'alinei amb el candidat del PP, doncs hi haurà president del Congrés socialista. Això és una novetat.
Diria que el PP també s'hi ha posat d'acord.
També s'hi ha posat, sí, és possible.
Per la impressió que he tingut, més que posar-se d'acord, s'hi ha vingut.
S'hi ha vingut, ho ha acceptat.
No ha volgut sortir derrotat.
Veurem si així provoca que el PSOE acabi fent el mateix en una investidura, encara que sigui en segona votació. Ja veurem, eh?
Jo tinc la impressió que en la propera legislatura el PP i el PSOE s'hauran de posar o sigui, hauran de votar coses conjuntament més de les que pensem a priori.
Doncs veurem què acaba passant. Recordem que tres homes forts en el govern català aquest dijous, Oriol Junqueras com a vicepresident, també Raül Romeva com a responsable de l'àrea d'exteriors i també de transparència, i Neus Munté en una altra de les àrees del nou executiu, amb consellers com Josep Rull, Meritxell Ruiz, si no recordo malament, estan sortint noms de memòria.
Un perfil molt polític.
Sí, veurem com evoluciona i els donarem 100 dies a tots, és clar. Gràcies, senyor Toni Florido i Toni Picó. Fins una altra.
Bona tarda.
Bona tarda.
A vosaltres, amics oients, us esperem demà també. Adéu-siau.
Ràdio Estel. A Marçans Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marçans Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marçans Maluquer. Major de Sarrià 108, 93-205-0960. Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel. La comunicació sempre és la base perquè una relació funcioni. Sigui personal o professional, el més important és que no hi hagi mals entesos i que tothom pugui expressar-se i compartir les seves inquietuds. Per tant, comunicar-se bé amb la parella, és a dir, parlar, dedicar-se temps, escoltar l'altre i riure plegats, és clau perquè un matrimoni pugui superar els petits entrebancs de la quotidianitat. Pot ser que l'arribada dels fills i les moltes activitats del nostre dia a dia ens restin temps a la comunicació de qualitat. Sovint els matrimonis acaben treballant com un equip logístic i organitzen horaris, àpats, fills i encàrrecs. Però no podem oblidar que comunicar-nos bé és un gran mitjà per enfortir l'amor i prevenir futures crisis. Però com podem millorar la comunicació matrimonial? D'entrada, tenint en compte que cada parella és un món i que cada individu es comunica diferent. Hem d'aprendre a interpretar silencis, hem d'intentar escoltar pensant en entendre i no en respondre. I hem de mantenir una actitud positiva, sense retrets i amb una gran dosi de paciència. El llenguatge de l'amor sovint és complicat i arriba sense traducció simultània. Així doncs, el programa d'avui tindrà més paraules d'amor que mai, perquè aprendrem a comunicar-nos millor amb qui més estimem, que és el nostre marit o la nostra dona. I la comunicació no es limita només a la conversa. Tenim altres recursos, com una mirada, un WhatsApp a mig matí o un cafè inesperat a la sortida de la feina. Dediquem-nos temps, divertim-nos plegats i fem que la nostra parella sigui sempre el nostre millor amic o amiga. Avui a Paraules d'Amor parlem de la comunicació matrimonial. Comencem. What do you mean? You wanna say
Make up your heart. Don't know if you're happy, you're complaining. Don't want for us to win, where do I start? First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, making love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? Said you're running out of time, what do you mean? Oh, 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 what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? Y'all for protective when I'm leaving. Trying to compromise, but I can't win. You wanna make a point, but you keep preaching. You had me from the start, won't let this end. First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Make a love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean?
Doncs comencem el programa amb la cançó What Do You Mean, que vindria a explicar la situació d'un noi que no acaba d'entendre els missatges que li dona la parella. Precisament la lletra diu, tu em dius que sí, però després vols dir que no, i per això el títol What Do You Mean, que de l'anglès voldria ser què em vols dir, què significa tot això. És una cançó molt actual, però recupera l'etern problema de la comunicació home i dona del que parlarem avui. Per fer-ho, ja ho sabeu, tenim els tertulians de la casa, tenim a la Laura Sánchez. Laura, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Tenim en Josep Maria Dell. Josep Maria, bona tarda.
Molt bona tarda.
I també l'Aureli Villar. Aureli, bona tarda.
Bona tarda.
Tots són orientadors familiars del FERT i no només eduquen en la feina de fer-ho bé com a pares, d'educar els fills, sinó també que orienten a molts matrimonis. Precisament tenen un dels cursos del FERT, que és d'amor matrimonial, que és una mica el tema que ens centrarem avui. Doncs, si us sembla, comencem. Heu sentit la cançó i avui, en ple segle XXI, fa Justin Bieber una cançó que parla de la incomunicació de la parella, de que no ens entenem bé, homes i dones. Costa tant, realment, això de comunicar-nos?
Jo diria que és complicat, eh? Té la seva gràcia, eh?
Sou complicades, som és complicades.
Veritat. Sí, sobretot no les dones.
Perquè si comencem per aquí...
Ara faré un spoiler. El Jordi, el tècnic, m'acaba de dir... Em sembla que és al revés. Voleu dir que sí, però dieu que no? Normalment
home,
costa molt,
el que està clar és que una cosa són les paraules que un diem, que ho podem dir, i l'altra és el llenguatge no verbal, que pot dir el contrari de lo que diu el llenguatge verbal. O sigui, tu pots estar dient amb la veu una cosa, amb les paraules una cosa, i amb el cos la contrària. I això a vegades és més femení, a vegades més femení que masculí. Però...
Estàs enfadada? No.
I lamentablement aquesta comunicació no verbal... Lamentablement aquesta comunicació no verbal és la que fan servir moltes parelles.
Llavors,
clar,
el caos està servit.
Les coses com van, m'entens? No.
Costa moltíssim de fer-ho bé, perquè, clar, si els missatges ja ens arriben tan confosos, què podem fer?
No, és que, a més, no són les paraules. No? Però, clar, amb la comunicació comuniques efectes, sentiments, estats d'ànims. És tan complex, és tant el que comuniques, que realment o tens cura de fer-ho bé, perquè no és un problema de dir, bueno, un ha de ser sincer, ha de ser, si és així, ha de ser... Bueno, ha de ser sincer, però de cuidar les formes, eh? Hi ha formes que demostren que no ets delicat. Hi ha formes que demostren que ets un egoista, que només vols vull dir, arribar a les teves conclusions. Vols que et diguin, sí, tens raó. I a mi resulta que tens raó, o no la tens, no? Per això dic que no és tan important aquest tema que si no es té cura, insisteixo, si no es té cura de que funcioni, doncs allò pot tenir incidències sèries amb l'amor. Pot arribar que els marits no estimin la dona o la dona no estima el marit.
S'ha de tenir cura que funcioni, això.
Jo crec que és un tema, bàsicament, d'ordre de valors. És a dir, hem de tenir... La vida que tenim, escolta, la feina, els amics, els nanos, la família... Escolta, els nanos són molt importants, però el més important per tu és la teva dona i el més important per la teva dona ets tu, eh? Si aquest primer ordre de valors el tens clar, llavors les coses funcionen. Però és que si això no es té clar, no es pot funcionar ni en família ni en parella.
I vols dir que els fills fan que a vegades prioritzem a la canalla en comptes de la parella?
Home, si no te, o sigui, ja no tens temps per tu. El poc que tens el digues als fills. Llavors ell o ella ja... Per exemple, jo em fa gràcia perquè de vegades quan faig sessions del curs aquest que deies d'amor matrimonial, no? Jo m'agafo, me'ls miro, sobretot a parella. Això penso dir que, escolta, algú de vosaltres se us ha corregut demà, dimarts, a les 11 del matí, enviar un WhatsApp, el que tu deies editorial, a la teva dona o marit i dir-li, escolta, carinyo, són les 11, t'estimo? Clar, veus unes cares totes així de... No, a ningú. Doncs, pues, noi, aviam, el més important que tenim, què és, m'entens? I d'entrada, una segona idea, i és que, això ho podem més per homes que per dones, aviam, elles no tenen cap intenció de fastiguejar-se, de fer el contrari. No, no.
Vols dir que no ho fem amb maldat,
ho fan perquè ens estimen. O sigui, si tu quedes amb la teva dona o amb el teu marit i arriba tard, és perquè no ha pogut arribar abans, m'entens? Perquè he tingut que fer 50.000 coses. Vull dir, partint d'aquest raonament de base, no dir, clar, és que no sé què...
Home, si s'havien de fer 50.000 coses, s'havia d'haver organitzat una mica.
No, això que diu el Josep Maria és molt important. S'ha de... O sigui, sempre has de pensar... Pel davant de tot, la presumpció d'innocència. No ho ha fet expressament. Si s'ha descuidat alguna cosa, doncs no ho ha fet per tocar-me els nassos. Perdó. Si s'ha descuidat o ha fet... El típic, no?, l'exemple que es posa de quan el marit arriba a casa, doncs deixa l'americana al llit en comptes de penjar-la a l'armari, no?, o la cartera. Qualsevol d'aquests exemples que hem parlat 50 vegades, no ho fas expressament. I això, si tu dius, és veritat, no s'ha donat compte, és veritat, s'ha oblidat perquè té 50.000 coses al cap, no passa res, si no li dones importància i preveus que l'altre també es pot equivocar com t'equivoques tu, doncs allò acaba amb una petita anècdota que no té la més mínima importància. Si fas d'allò algo greu, en sentit negatiu de ho ha fet expressament, no li importo, li he dit 30 vegades i no em fa ni cas, si allò ho fas com, ho prens en sèrio, com una greuja cap a tu, aquí ja comencen les coses a anar malament. O sigui, la presumpció d'innocència ha d'anar per davant de tot.
I desdramatitzar, no fer d'un drama d'una cosa petita, doncs anar passant.
De tota manera, encara que hem començat amb la lluita home i dona, dient que les dones, que si els homes... I, bueno, això no s'ha de banalitzar, perquè és un fet. Mm. Nosaltres processem de forma diferent que les dones. I les dones diferents.
No és un tòpic, sinó que això és científic,
és un fet.
No?
I aleshores, pues, ja hem d'acceptar que és una dona, ja hem d'acceptar que és un home. I aleshores... Bueno, pues és home, i aleshores les dones, possiblement, els detalls, pues, veuen el gruix. Que no, no és que no vegin els detalls, però per un home hi ha coses que dius, bueno, això té una importància relativa. I l'home, que li falta això? I diu, bueno, però escolta, això, mira en conjunt. No estic defensant a l'home i criticant a la dona perquè es fixa en els detalls. No, és que són complementaris. I és bo cuidar, tenir cura dels detalls. És bo tenir cura dels detalls. Mira, i per un moment, jo he tingut l'oportunitat de treballar només amb homes i només amb dones. doncs he vist les dues vessants. Ara no parlaré de cap dels dos, perquè si no, em diran, ara pot ser de crítica.
Sí,
no.
Sí, ni millor
però
ni pitjor, diferent, sí.
He vist, es treballa diferent, i allà, amb homes es treballa des d'una perspectiva, els detalls ja es cuidaran. Ja, mira, i la dona diu, no, és que clar, si falten les flors, si falta això, és que si no... Diu, bueno, escolta, això l'últim any ja les comprarem, tu no et preocupis. A veure... Això és tan així, que és així. Per tant, perdoneu, que els homes siguem conscients que tenim una dona al costat, les dones que tenen un home al costat, aquest plantejament d'entrada, segurament que molts problemes desapareixen. És un home, no et preocupis, és un home. No és que no m'estimi, no és que no s'hagi fixat.
No és que el meu marit sigui així, és que són tots així.
Són tots, no? En general.
No, home,
però, clar, la comunicació, això és un problema.
Hem de partir d'una teoria. Jo t'ho dic perquè en el meu cas jo ho he viscut i ho visc cada dia. Jo tinc quatre fills, dos dels meus fills són bessons, nen i nena. Llavors, clar, a igualtat d'edat tu te'n dones compte que, clar, que l'evolució de la dona és molt superior.
És un abisme, no?
O sigui, el pobre nano, quan era petit aquest, feia tot el que li deia la seva germana i el feia anar com un ninot, no? Però això és una realitat, no? Llavors, clar, hi ha grandes barones d'aquests malvats que diuen, no, és que quan es fan grans, elles es paren, llavors nosaltres les igualem. No, és mentida. O sigui, la dona és superior a l'home. Llavors, lo important per l'home és que ho hem d'assumir. Ho hem d'assumir amb tranquil·litat i hem de pensar, escolta, són més espavilades. Doncs, bueno, doncs, els hi farem
són
nosaltres el complement
Maria,
ideal.
Són diferents.
El que ha volgut deixar-te bé.
Gràcies.
L'important és assumir-ho, m'entens, amb dignitat.
No pretenguis entendre-la, perquè és impossible. Accepta-la com és.
No hi ha manual d'instruccions.
Una altra cosa, el tema del silenci masculí. Vull dir que a vegades l'home no parla perquè ja ha dit el que tenia que dir, ja ho ha dit, ja està. S'ha espatllat això. Bueno, doncs enviaré traurem el fontaner i ho arregli. Ja està, ja ha dit el que digui. Però la dona necessita explicar les implicacions.
No, no,
i a més, implicacions que segurament no es donaran, però que necessita explicar. I si té mal de cap, no diu, doncs si tinc mal de cap, i l'altre diu, té una aspirina. No, si no vol l'aspirina.
Però és fonamental.
Són les aspirines. El que vol és explicar el que li ha passat, per què motius té mal de cap. Bueno, i això... És així, i és dolent, no, és així.
I això que dèieu és científic, que les dones diem unes 5.000 paraules diàries.
Bueno, i el del silenci masculí, suposo que estareu d'acord de que moltes vegades el silenci nostre és perquè...
Bueno, el silenci ja masculí...
No tinc necessitat de donar més explicació.
El silenci masculí vol dir, no em diguis res, estic a la meva cova i no vull que em preguntis, i el silenci femení és tot el contrari, és digues... a veure si se n'adona i em pregunta què em passa, perquè que estigui massa de rato callada...
Per això tots hem de tenir en compte això.
Sí.
Això que acabes de dir, és important, molt important.
Que, mira, jo parteixo de la base de que qualsevol parella, qualsevol matrimoni, una parella de joves, noi i noia, que es casen, es comprometen, es casen enamorats, es casen estimant-se, i es casen amb la idea de viure junts per sempre i cada dia estimar-se més. Després, el dia a dia et porta doncs, aquestes petites incomprensions, desavinences, etc. Però aquell dia, el dia que diguem sí, és el dia que comença la veritable història. Lo d'abans era doncs, bueno, doncs un petit pas, no? Ara comença la història real. I és molt important que coneguem com és l'home i la dona, val? I com és la meva dona o el meu marit en concret, no? És veritat que ens hem casat amb aquesta complementarietat i per això ens atraiem, no? Uh-huh. Però després també hem de saber que, jo que sé, això que deia l'Aureli, no? Que els homes són abstractes i les dones són concretes. Que a mi m'importa molt si les cortines fan joc amb el sofà i amb l'alfombra, i al marit li importa molt i molt poc, no? Que a mi m'és igual quants quilòmetres porto anar al cotxe i quan li toca la propera revisió, i al marit, en canvi, aquestes coses sí que li atrauen o li ho té a la llista d'encàrrecs, no? I que els homes són resolutius i les dones són intuïtives, i que els homes doncs, són racionals i estables i les dones són més emocionals. Vull dir, només el cicle femení...
No, i el que deia,
ja ens canvia l'humor.
Que la, que la dona diu 5.000 paraules diàries i l'home 2.000.
Clar,
és a dir, no? Això és la mitjana. Llavors,
això és el que hem de... No? El dia a dia és el que, si coneixem com és l'altre i l'especificitat del meu cònjuge, sabrem o evitarem mals entesos o possibles desavinences o...
Una bona coneixença de
l'altre, no?
Clar,
és normal el que fa, no? És allò és que ho fa...
Només hi ha una forma de compaginar aquestes 7.000 paraules entre mitges, no? Que és també la simpatia. Escolta, tu pots veure que he tingut un mal dia, però arribes a casa i, bueno, doncs t'has de somriure pels teus fills, per la teva dona, has de procurar ajudar, has de procurar... Per exemple, una altra cosa important...
A vegades, però, gastes molt els somriures a la feina o fora perquè mira, i després a casa és quan et surt una mica...
I has de buscar rotllo, temps per estar amb la teva dona o amb el teu marit. I perquè, com que no en tenim, doncs, l'has de generar. Jo, per exemple, el que us deia abans de les xerrades, jo els dic, escolta, aviam, quantes vegades aneu a sopar a la setmana? Clar, em posa tothom una cara així, no, 15 dies, no, al mes, i ja no, ja és l'última oferta, eh? I clar, no és un tema econòmic, eh? O sigui, bocata amb paper de plata al garatge o al banc del parc que era davant,
eh?
És dir, el que entens...
No ho diguis de forma solemne,
Vull dir, no és un tema... Però és un tema per... I parlar què? Tampoc val, els dic de vegades més amb elles que amb ells, i no val anar amb aquest sopar amb la llista perquè toca el dia no sé què, perquè no... No, es tracta per parlar de nosaltres, del que fèiem abans. Per què resulta que ens ho passàvem canyon quan érem nòvios i compartíem aficions i coses, i des que estem casats i tenim fills hi ha aquestes aficions i ja no les fem junts? Això s'ha de mantindre, perquè si, això forma part d'aquesta comunicació i de mantindre aquesta estima viva, perquè és que si no, escolta, allò que dius que poses un tronc a la llar de foc, i es va consumint, I clar, i o renoves el tronc cada dia o allò es converteix en cendra, Al tanto,
Però també tinc la sensació això que quan som nòvios o abans de casar-nos, una de les coses que fan molt les parelles és parlar moltíssim. Acostumes a casar-te amb algú que ha sigut el teu millor amic, que has compartit moltes converses. És aleshores amb el matrimoni que es perd aquest temps de llargues xerrades, d'estar parlant sense parar? Com és que el matrimoni després ja no ho fem?
No, és que hi ha coses que són punts de partida que si no s'orienten bé, doncs aleshores s'esgarra tot. Per exemple, ara parlàvem de les diferències d'home i dona. És que ahir vaig veure una pel·lícula que ve al punt, no? És a dir, l'home necessita ser admirat, ser valorat per la dona. I la dona necessita carinyo. Això, aquest plantejament, s'ha de donar sempre. Perquè com que no es dongui, aleshores tot l'altre cau. Quan dic de la pel·lícula, la vaig veure un quart d'hora, no? Però una escritora, no explico la pel·lícula, no? En el fons, l'estava dient, al marit, li estava dient, què seria jo si no m'haguessis ajudat? L'estava posant perquè tu escrius, com, li estava posant com dient, tu ets el meu suport. Jo confio. Clar, l'home procurava també ser carinyós. Jo, no, com que no vaig veure una estona la pel·lícula, no sé exactament. Però només amb aquest flash, aquesta, clar, un professional de l'orientació familiar, quan veu això, dic, escolta, això... Això em ve...
Això ho resumeix molt bé.
Molt bé. I és que és això. La dona ha de poder apoyar-se amb el marit i dir, caram, és que té moltes qualitats com a home. Moltes, no? I a més, jo sí que segur que no em defraudarà. Clar, i el marit sap que té un... Clar, és com el jugador. El jugador, per què juguen millor a casa els jugadors? Pues perquè tenen el suport del públic. Necessita el suport, que l'estiguin dient que és molt bo, que tal i qual. Ho necessita. Bueno, doncs aquest plantejament és constant. Quan això no es dona, ja no dic quan la Laura abans ha esmentat això, eh? Quan, per exemple, tens un problema i no et refies, penses que et farà mal. El meu problema ets tu, és la dona o és l'home el que té el problema. I la culpa la té la dona, però el problema no és que el tingui ell, perquè se fos una bombeta, la culpa no és que la bombeta se fos, perquè se fos. No, clar, les bombetes, sí, ja, bé, i a última hora la té l'altra. Aquestes actituds de partida de que l'home necessita sentir-se valorat per la dona. Eh? I això he vist parelles
que... El que fa molt mal és quan la dona increpa o renya el marit com si fos un nen més, no? Uh-huh. Dius, no, és que estem al mateix nivell, no pots renyar el teu marit. Podem intentar ajudar-nos i corregir-nos amb aquelles coses que no fem prou bé o que podem fer millor, però l'altre és a crits o amb aquesta duresa, no?, del to de veu. Clar, això fa molt mal, perquè això distancia. A part de que l'home, què fa en aquests moments? O s'hi torna de manera violenta, perquè instintivament és així, com passa en aquestes tants percents de violència de gènere que estem veient, sí. o per evitar això es retira d'escena. Quan es retira d'escena, que vol dir callo i marxo, la dona encara s'enfada més, perquè diu, hi ha aquest problema, i a més, et gires cua i te'n vas, i desapareixes, doncs
no,
això no s'afronta
no
el problema.
No sabem acabar-ho, no?
Clar, llavors, evitem aquest to de veu, aquests crits, aquesta manera d'enfadar-se, no? Un pot discutir, un pot no estar d'acord, un pot opinar, i l'altre bé, un blanc i l'altre negre. Però d'això és molt diferent a cridar, enfadar-se i barallar-se d'una manera que fa tant de mal que per força s'ha... Com ho arregles un cop s'ha trencat? Hi ha allà una escletxa tan gruixuda que és molt difícil després... S'ha de demanar perdó, i això és un dels temes que actualment la nostra societat ha perdut. La capacitat de demanar perdó i de perdonar.
M'agrada que ho diguis, Laura, perquè just el tema de la setmana que va bé és perdó i misericòrdia.
Ah, molt bé, doncs mira.
O sigui que, mira, podrem enllaçar i parlar del perdó.
És que és veritat, no sabem, no?
Haurem de parlar-hi abastament, perquè...
Sí, el tema del perdó és molt important.
I aquest és un dels secrets de la parella, eh? O sigui, el perdó immediat. O sigui, tu no te'n pots anar a dormir amb la teva del costat o amb el teu marit si t'has mig enfadat i no t'has demanat perdó abans, eh? Allò no pot quedar així, eh? Es té que resoldre, eh? Perquè si no ja no anem bé, eh? I igual que tothom sap que la ironia a la ràdio no funciona, no? Pues, la ironia hauria de ser una cosa que els matrimonis haurien de desterrar. Perquè això sí que és nociu, eh? Allò quan ella, per exemple, explica alguna cosa, no? I ella es posa amb aquell to irònic i o sarcàstic de... Això, bueno, en fi...
Ironia zero, a solucionar els problemes. També una altra cosa que deia la Laura, no?, de que a vegades sí que ho allarguem molt les dones, també diuen que som una mica com un termo, eh?, que ho guardem tot en calent i comencen a sortir coses que potser ja haurien d'haver estat enterrades i encara nosaltres ho allarguem, ho retraiem. Bueno, potser també hi ha homes que són així, eh?, tampoc vull generalitzar,
sí, clar,
però que deu haver de tot.
Segur. I també la línia de les actituds. S'ha de fugir de la competitivitat, eh? És a dir, un ha de ser competitiu al treball, ha de ser competitiu, no sé, amb el terreny polític, social...
Tenis, per exemple.
El que vulguis, eh? Joana, tenis... Però allà on... En altres àmbits és lògic, un ha de ser competitiu. El matrimoni és que és del teu equip. A veure, el teu marit és del teu equip. I no està bé que tu li estiguis fotent bronca al defensa. Escolta, ajuda'l, i en tot cas no passa res. Uh-huh. I això que es veu i es visualitza. Quan un equip de vegades doncs, hi ha harmonia i juguen bé perquè es comprenen que hi ha errors i vinga, va, i agraeixen els passes, molt bo, i van un gest, jo l'he fet ara amb el dit, perquè tothom sap el que vol dir, que agraeixen un passe ben donat, perquè és el teu equip. O sigui, competitivitat zero. No hi ha. A veure si jo faig les coses millor que ella. O millor que ell. No, tu has de fer les coses tot el bé que vulguis perquè jugues al mateix equip. Competitivitat zero. Jo m'agrada sempre deixar idees.
No sé, després
cadascú, que pensi, en el seu cas, de quina manera pot concretar. Però no hem de competir. En tot cas, l'hem d'ajudar perquè ell triomfi, perquè ella triomfi.
Uh-huh. No, i una cosa molt important també és que comuniquin els dos, entre ells i a la família, els nanos. No? El que no pot ser és que un dels dos monopolitzi, només parli ell, perquè llavors clar, l'altre agafa la sensació de que clar, que amb ell no solament se l'escolta, sinó que no se li valora cap de les opinions que dona, no? Perquè aquí n'hi ha un que xerra i dona el
dictamen... Batman i Robin, no?
Això no va així.
És a dir, que tots dos siguin bastant líders, que no hi hagi un Batman i hi hagi un Robin, sinó que tots tinguin protagonisme, però sí que és veritat que a vegades hi ha algun de la parella que és molt tancat. Si un sempre és molt reservat i li costa entrar en conversa i tens ganes d'explicar-li altres coses, però mai acaba de trobar el moment, què fem?
Si a sobre el matxaques encara intervendrà menys.
Però si no, el matxaques...
Això és fantàstic. Algú que t'escolti... Perquè això no és que de cop i volta es torni així, és que ja ho ha sigut en el noviatge o quan es van conèixer, un sempre és més introvertit, més calladet, més reservat, i l'altre és més xerrapeta, no? Fantàstic. Un
complement a l'altre.
I l'altre li agrada escoltar. Home, també hem de fer l'esforç de posar una mica de part nostra, no? Si ens costa una mica més, perquè, clar, la comunicació s'acaba si un no parla.
Si un no parla gens, no? Per això que potser sí que era més extrovertit, però ara et trobes amb algú introvertit, no hi ha recepta que ens escolti i ja està.
I una cosa important, aquesta pels homes, som massa primaris, nosaltres.
Encara? Llavors,
sí, nosaltres de vegades ens pensem...
Més encara,
hauries de dir. Nosaltres de vegades pensem, això no cal dir-ho, això no cal... perquè ja ho sap, ja ho farà, ja ho entén. No, s'ha d'explicar, s'ha d'insistir, s'ha de recordar amb carinyo...
Sense tractar-lo com un nen, però recordar-li les coses bàsiques que a vegades potser passen
per alt. Perquè si no podem tindre sorpreses. Home, i si ja fóssim capaços de... Bueno, per descomptat, no oblidar cap data important de sant i d'aniversari, no? Però presentar-nos un dia a casa, jo què sé, amb un clavell... ja no dic una rosa, o un detallet...
Ets un clàssic, Josep Maria.
Sí, però això puntua, tu.
Això dona punts, no? Tot dona punts. Aureli.
No, que també hem de ser prudents, i que hi ha moments i moments. Això vol dir ser oportuns. A vegades és una imprudència fer comentaris ja d'entrada, i llavors pot ser una manca d'intel·ligència o de sentit comú. Dic, ara no és el moment, home, ara això no es pot dir. Pues perquè ara no està l'horno para bollos, com es diu en castellà, no? Vull dir, ara s'ha de dir una altra cosa, pues perquè no toca. I aleshores, aquesta prudència de triar el moment, hi ha coses... Perquè no sempre és el moment de dir les coses. De la mateixa manera que també és un error tenir por a les discrepàncies. Pues hi ha coses que un pot poner... Pues, ja sé que a tu t'agrada la muntanya i la platja, però és un exemple que, típic i el més que no el feia ningú. Però ja poden haver-hi temes que un pues, les veu d'una manera i d'una altra. Pues, clar... Si un ho fa d'una forma serena, trossegada, tranquil·la, doncs no s'ha de tenir por, discrepar. Pues jo no penso, a mi em sembla que és millor. I fins i tot en temes d'educació, a última hora s'haurà de prendre una decisió. Davant dels fills s'haurà de prendre una decisió. Però abans de prendre aquesta decisió, matrimoni pot discrepar. Pues jo no sé si és bo que li comprem el reis, i si sobre si això ho té, si té massa juguets. No sé, que els pares alguna vegada tinguin discrepàncies no és dolent. Forma part, precisament perquè són matrimoni, perquè es volen ser amics, són sincers.
De totes maneres, hi ha temes molt delicats, a vegades amb els fills o amb la feina, és igual, o l'economia de la casa. Hi ha moments molt complicats que costa arribar a aquest acord, que costa entendre's i fiar-se. És veritat, però amb això també hi hem de comptar. I com dèieu abans, hem de ser un suport de l'altre. No estem enfrontats, sinó que anem junts. La paraula conjugal ve de tots dos amb el mateix yugo, val? Tots dos amb la mateixa orientació, en el mateix sentit, cap al mateix fi. No som enemics, ens hem de recolzar, però a vegades és veritat que costa. I, bueno, doncs mira, doncs has d'assumir que hi ha un moment en què no, les coses no seran fàcils, no? Per això, i per tant, jo penso que el que deia abans el Josep Maria és molt important. Com que el dia a dia se'ns menja, com que la problemàtica diària, la feina, els fills, la casa, les factures, la rutina, el cansament, tot això va en contra de la comunicació a la parella, en el matrimoni hem de buscar, de sota de les pedres, un moment o moments per estar junts i sols. Uh-huh. Ja sortirem amb amics, ja sortirem amb les cunyats, ja sortirem amb els veïns, amb els fills, però també hem de buscar espais en què només estem tu i jo, en els quals planifiquem, organitzem, parlem de cada fill, parlem de les nostres emocions, que costa molt parlar de les emocions, perquè a vegades penses que faràs, pots fer mal a l'altre, però si les coses es diuen amb carinyo, no es fa mal. Mira, em sento així, quan fas això em molesta, no entenc per què reacciones d'aquesta manera. Les coses es diuen amb calma, i amb sinceritat i amb estimació es poden dir. Per arreglar-ho.
I més a la parella, que és amb qui més confiança ens
hem,
tens.
Exacte, ens hem de divertir junts, hem de riure, com quan érem nòvios, hem de passar-ho bé junts. I per això necessitem temps. I hem de descansar. Tu i jo hem de descansar junts i sols. I a vegades seran 5 minuts, un altre dia seran 3 hores, i un cop a l'any, o dos...
Una escapadeta.
Un cap de setmana. No? Però s'ha de fer, perquè és que si no, el dia a dia, com deia... te va allunyant, te va, no? És com són allà, bum, 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 van entrant coses en escena i dius, no tenim temps per tu i per mi. I això seria un error, un grave error.
I perquè la conversa sigui profunda també necessites temps, perquè és veritat que al principi que vas parlant de coses molt domèstiques, però a mesura que passa el temps i la conversa evoluciona, doncs entren en coses més personals, els sentiments...
I també que crec que de la mateixa manera que es diu a la societat que hi ha estructures, que per si mateixes l'estructura ja no funciona, a nivell casolà, familiar, doncs, home, evitar tot allò que són interferències a la comunicació. Per exemple, a l'hora de sopar no hi ha televisió. O sigui, la televisió està a unes hores determinades. O sigui, favorir que en un moment determinat el que es fa és parlar. Estructures que per si mateixes ja es agafa l'hàbit i allò funciona. I estructures que per si mateixes, com funcionin, allò destrossa la comunicació. Per exemple, dic, no, posarem sempre la televisió mentre estem dinant, pues ja te l'has carregat tot, no? Bueno, cada família ha de donar-li voltes, però hi ha estructures que per si mateixes, si un analitza, dius, això no va, perquè amb això no parlem.
Afavorir-ho,
i qui diu
no?
Això, per exemple, i aquí ho vam comentar quan parla de les xarxes socials, o sempre dic, però no sé, hi ha famílies que diuen, a l'hora de dinar els mòbils...
Fora.
O sigui, això ho vam parlar, però aquest és un exemple de 50 exemples que es poden donar. Doncs a l'hora de dinar... La televisió, no hi ha tablets, no hi ha res.
No hi ha pantalles, en general. Doncs,
parlem de temes de... A veure, problemes possiblement, més que parlar de problemes, parlem de coses positives. Mm-hmm. O sigui, estructures que si es agafa l'hàbit, són beneficioses, i estructures que si es agafen a l'hàbit són desastroses.
Hi ha molts restaurants ja que no deixen tenir el telèfon damunt de la taula, eh? És a dir, que no es pot al restaurant ni tuitejar, ni whatsappejar, ni res, sinó que també han dit que és un lloc també per comunicar-se, gaudir de l'àpat i desconnectar. Jo és
que havíem fet un curs d'orientació familiar i...
Segurament. No, mira, doncs és una bona iniciativa, perquè clar, hem de trobar aquests moments per afavorir la comunicació.
Ara que dius això als restaurants, és una pena, eh? De vegades te'n vas a sopar o dinar a algun lloc i veus matrimonis, veus parelles...
Que no parlen.
Que estan allà sopant i que no es diuen res, tu.
Bueno, pues perquè no han cuidat aquests aspectes.
Pena, no?
I de seguida saps fent... que és un matrimoni.
Home,
perquè, quan, no? Perquè quan veus a dos xerrant molt, saps que són amigues, o, no? Que han quedat per xerrar
és
i explicar-s'ho tot.
És increïble. Quina pena. Sí,
i com
sí.
Ho podem fer per tenir conversa quan estem tan cansats o quan... Ho havíem d'haver cuidat abans? Hem fet tard? O...
No, mai és tard.
Mai és tard.
Sempre és moment de començar, cada dia.
Cada dia podem recuperar-ho, no?
Sí. És que un tema que em sembla, la Bora ho va comentar abans, i com que és important, tornem-hi. És el tema de l'amistat.
Uh-huh.
O sigui, a veure, el millor amic per una dona ha de ser el seu marit. Per tant, ha de tenir desitjos de que arribi a casa, a banda d'altres motivacions, per poder-li explicar que ha trobat una fandilla a un lloc, no sé què, que ha trobat una persona que li ha explicat que li ha passat avui no sé què. O sigui, ha de deixar, mira, com és que no arriba? Tinc ganes de que arribi. I això hauria de ser possible, és possible, però en totes les matrimonis. O sigui que el tema de l'amistat no és cap tonteria. Però amistat de què no? Amistat. Vull dir, dues amigues, això passa més amb les dones que amb els homes, també s'ha de dir. Els homes parlem de, en general...
De futbol i de...
Ara mateix parla de política, us parla del que passa al món. Bueno, espera, no toquem res.
No podem parlar de política aquí.
Però de què es parla? De les coses que han passat aquests dies. I ja ens satisfà això. Però la dona sentia la necessitat de, fins i tot, de coses que amb ella li passen. No dic que la intimitat és un altre tema, que tampoc l'hauria...
Que
això tampoc hauria
de ser.
Però vull dir coses... I això, en el cas del matrimoni, hauria de ser possible. És a dir, una dona hauria d'estar desitjant de creure-me per explicar-li una cosa que li ha passat avui, que té desitjos, perquè és el seu amic, el millor amic, la millor amiga.
És que les
dones... No és cap tonteria. Tu, perquè si un no parteix d'aquests principis, tot el que s'allunyi d'aquesta realitat s'equivoca. I aleshores podem parlar de comunicació, que si els gestos verbals, tot el que vulguis. Però si això no es dona, no serveix per res.
Anem apuntant en aquesta recepta de la comunicació, no anar a dormir enfadats, convertir-los en el nostre millor amic o amiga. Laura. Mm.
No, me recordava del que deies tu, Aureli, al començament, de que l'home busca respecte, bueno, admiració, en línies generals, sí. Admiració, i la dona potser busca o reclama amor, no? Sí, quan parlem, no volem que ens doni receptes al nostre marit, no? El que volem és que ens escolti. I només de ser escoltades ja estem satisfetes, perquè ja demostra que m'estima si m'escolta, no? En canvi, si jo li explico un problema o alguna que m'ha passat i que tal, i el marit ja em dona la solució, no vull que em doni una solució.
Vull que m'escolti i poder-ho allargar, no?
Clar, que comprengui, doncs, que jo m'he posat de mal humor perquè un fill no sé què ha fet o perquè la feina m'ha dit no sé quant. I ja està, si la solució és el de menys, no?
La qüestió és que estigui allà, una estona
estigui allà amb tu, sí. I que mostri interès, no? Ja, i no s'està enterant de res, no?
Que això també passa, i també no només ells, nosaltres també, sí. A vegades tens mil coses al cap i també assenteixes amb el cap, i en veritat el discurs el tens una miqueta lluny. Se'ns acaba el temps de la tertúlia.
No hem parlat de la comunicació íntima, conjugal, la sexualitat.
Home,
que també
podem fer una afegida.
Simplement cal que de la mateixa manera, doncs que, com que som una unitat, si no hi ha una bona comunicació, difícilment funcionarà l'aspecte sexual, doncs saber que la sexualitat té aquesta finalitat, entre altres, no? És una forma d'afavorir la comunicació. Vull dir que també s'ha de jugar amb això. Fins i tot en situacions no desitjables, com, per exemple, un matrimoni que està barallat, bueno, doncs també...
Tot ajuda, Aureli,
tot ajuda,
escolta.
Vull dir, aquesta recepta també es pot donar.
Sí, però a la dona li costa més, sí. Si està enfadada...
Però de tota manera, sí, però bueno. El que vull dir que sí, pot portar una mica... Pot portar un temps, però dir que sí, que és un instrument...
De la comunicació...
Sí, perquè som una peça, els homes i les dones som una peça.
És
aleshores,
una veritat.
Si millora això, doncs millorant això, possiblement millorarà la comunicació, i millora la comunicació, millora l'altre. Sí. És a dir, que també serveix això.
Doncs de la sexualitat en el matrimoni em sembla que n'hem parlat
en
el programa.
O en parlarem.
Per tant, ens ho apuntem com un tema que ens ha quedat avui una mica en l'aire, però que sí que és bo aprofundir.
Però és que si no, és que ha estat molt bé la Laura dir-ho, perquè no queda arrodonit el tema. Perquè també forma part de la comunicació conjugal.
Ni és important. És imprescindible, no pot ser únic, però, clar, s'hi ha de comptar amb.
Complementari, el que dèiem, en aquesta unitat doncs, ha d'haver-hi aquesta part física perquè la comunicació sigui més completa. Doncs moltes gràcies a tots tres, a la Laura, al Josep Maria, a l'Aureli, i nosaltres encetarem la darrera part del programa amb l'entrevista. Avui tenim aquí amb nosaltres a la Bàrbara Sotomayor, que ens parlarà del seu llibre 60 preguntes sobre l'amor. Endavant. Doncs estem escoltant una cançó que precisament es diu Don't Speak, que vol dir no parlis, perquè més sovint del que pensem, a vegades no calen tantes paraules per entendre l'altre, per entendre la parella. De tot això en parlarem a l'entrevista. Avui hem tingut un programa dedicat a la comunicació matrimonial i tenim amb nosaltres a la Bàrbara Sotomayor. Ella és llicenciada en biològiques i escriptora de temes de família i afectivitat, junt amb el seu marit, que es diu Alberto Massó. Entre els títols destaquen Padres que dejan huella, El arte del amor i El éxito afectivo. Però avui volem parlar del seu llibre 60 preguntes sobre l'amor, de l'editorial Gaudium. Un llibre on donen resposta als eterns interrogants del tipus si els fills ens uneixen o ens desuneixen, o bé si poden haver-hi nous enamoraments dins de la parella. És un llibre molt clar, que encaixa molt bé amb el tema de la comunicació, i per parlar d'aquest llibre i de tot plegat, ja la tenim aquí a Radio Estel. Bàrbara Sotomayor, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo surge una idea de responder a preguntas sobre el amor?
Pues mira, esto precisamente lo explicamos en la introducción de este libro, y llevamos pues 21 años ya acogiendo a parejas que se acercan a las parroquias a prepararse para el matrimonio.
Uh-huh. De cursos prematrimoniales,
los cursos,
¿no?
prematrimoniales, sí. Sí. Entonces, bueno, las sesiones con estas parejas y todas sus dudas y comentarios nos han llevado pues a hacer
un recopilatorio,
sí,
¿no?
a hacernos nosotros las preguntas y a estudiar, a indagar sobre el amor, pues con la intención de darles respuestas claras y razonadas.
Claro, que no sea siempre una respuesta un poco superflua o tópica, sino intentar
exacto.
Profundizar en estas preguntas.
Sí, sí, exacto.
Hay 60, pero podrían haber muchas más, ¿no?
60, porque no queremos cansar al lector. Pero, bueno, es que sobre el amor puedes plantearte, bueno, todas las que se te puedan ocurrir.
¿Cómo es que tenemos tantas preguntas sobre el amor?
Pues, mira, el amor es una forma de relacionarnos, uh-huh. una forma de relacionarlos, que en el fondo es un diálogo. Siempre uno lo hace de amante y el otro lo hace de amado. Luego, al revés, ¿no? Cada vez que uno tiene un detalle con el otro, hace de amante. Luego el otro le contesta, pues simplemente una sonrisa, ya está haciendo de amante el otro. Es un intercambio continuo de estos papeles de amante y amado. Entonces, uh-huh. como es una forma de relacionarnos, allá donde haya una relación humana, se puede explicar bajo el prisma del amor.
Cualquier relación humana, ¿eh? No
sí.
solo la de cónyuges,
sí,
sino
sí,
que las
cualquier
relaciones siempre sí. están unidas por el amor.
Claro, entonces esa forma de relacionarnos pues nos indica si allí hay amor o no hay amor. Uh-huh. Entonces, de esta forma podemos contestar a cualquier pregunta que se nos ocurra, porque el amor lo abarca todo, estamos hechos para el amor.
Estamos hechos para el amor, qué bonito. Y estamos hechos para el amor, pero a veces se nos da fatal.
El amor se aprende.
Se aprende el amor.
Se aprende también.
¿Y cómo aprendemos? ¿Amando más?
Claro, ¿cómo aprendemos a escribir? Escribiendo. Uh-huh. Aprendemos a andar andando. Sobre todo, pues en estos casos, por ejemplo, imitando al profesor que nos enseña, imitando a nuestros padres o quien tengamos que nos lleva de la mano. Pues amar, también aprendemos pues desde que nacemos viendo cómo las personas que tenemos a nuestro alrededor se aman, cómo tienen este comportamiento amoroso que he dicho al principio, de ir haciendo de amante y de amado. Uh-huh. Nosotros en nuestros libros a esto le llamamos cambio de roles, porque continuamente estamos intercambiándonos el rol de amante y de amado.
Uh-huh. Es decir, que no siempre somos amantes, no siempre somos amados, hacemos los dos papeles.
Nos los vamos cambiando.
Uh-huh. Me ha gustado mucho esta parte del ejemplo de que aprendemos a amar también viendo, a un profesor también, ¿no? Uh-huh. Cuando aprendemos tenemos siempre algún referente, pero a veces los padres hoy a lo mejor no son ejemplares, puesto que muchos están separados, tienen muchas relaciones. ¿Esto afectará a las futuras generaciones?
Bueno, claro, esto va a dificultar, no hay duda. Lo que pasa es que no estamos solo con nuestros padres. Estos niños que a lo mejor tienen pues una familia con los padres separados, pues pueden tener más referentes amorosos a su uh-huh. alrededor. Por ejemplo, abuelos, tíos, amigos, en el colegio, profesores. Bueno, pueden tener
otros modelos,
claro, otros modelos que les ayuden uh-huh. a ver estos tipos de relaciones amorosas.
Y en estos cursos prematrimoniales, ¿cuál es la duda más habitual que plantean las parejas?
Pues mira, más que duda, tienen la inquietud, porque lo que quieren todos es ser felices y llegar al final de sus días juntos,
pareja, ¿no?
Juntos, felices y enamorados. Entonces, la duda que tienen es que, bueno, ellos en su entorno ven muchos matrimonios que no lo consiguen, pero ellos quieren conseguirlo. Todas las personas queremos ser felices.
Y todo el mundo veo que se quiere casar para toda la vida.
Claro.
Este es el objetivo.
Sí.
¿Y la comunicación es uno de los problemas que puede llevarnos a una separación? Hoy era el tema, la comunicación conyugal. ¿Nos comunicamos mal, guardamos demasiado nuestros sentimientos o luego también reprochamos demasiado y nos cargamos un poco la magia del inicio?
Bueno, comunicación, yo más que de comunicación hablaría de diálogo. ¿No? Porque comunicación, pues es, bueno, dar una información, simplemente. En cambio, diálogo es este intercambio que siempre, ¿no?, das y recibes. Y también no perder de vista nunca que la comunicación o el diálogo no es solo verbal, ¿no?
Muy importante, ¿no?
Hay lenguajes de los hechos, ¿no? Con nuestros gestos, con nuestras actitudes, nuestras acciones. Estamos comunicando, además, normalmente estamos comunicando mucho más que con las palabras. Podemos estar diciendo una cosa y comunicar lo contrario.
Hay que interpretarlo a veces, que es lo que cuesta, ¿no? La comunicación distinta entre hombres y mujeres, a veces los mensajes son confusos.
Por ejemplo, una pareja de novios que el chico o la chica, da igual, le dice al otro, te quiero, pero está con el móvil mirando los WhatsApps, desde luego el otro...
El mensaje que le llegue no
será que le quiere mucho. ¿No? Pensará que a lo mejor quiere más a la persona que le está enviando ese mensaje.
Es decir, que es siglo de las comunicaciones y a veces, ¿no?, nos comunicamos peor que a lo mejor hace un tiempo.
Claro, porque todos estos aparatos tendrían que ser un medio para facilitar la comunicación. De hecho, bien utilizados lo son, ¿no? Una comunicación muy rápida, con personas que están en la otra punta del mundo, son facilidades. Sin embargo, pues si decía que utilizamos otros lenguajes, aparte del verbal, ¿no?, con estos aparatos no vemos la expresión de la cara del otro.
Ni el tono de voz,
el tono de voz,
la mirada.
Incluso se puede modificar el mensaje, a veces puede que no sea real o verdadero del todo, ¿no? Se puede maquillar.
En la tertulia hablábamos precisamente de que con la pareja deberíamos ser el mejor amigo o la mejor amiga.
Claro.
¿Es así?
Claro, sí.
¿Es la persona con la que debemos tener conversaciones más largas?
Sí, porque hombre, es la persona que más nos va a llenar nuestra afectividad, es la persona que nos tiene que hacer felices. Por lo tanto, tienen que ser un matrimonio los mejores esposos, los mejores amigos y los mejores amantes.
Las tres cosas, esposo, amigo, amante, esta unidad.
Todo.
De los tres aspectos. Claro. ¿Y el libro a quién va dirigido? ¿A futuros matrimonios, matrimonios que están un poco en crisis? ¿Les puede ayudar también?
Bueno, el libro en principio lo hicimos pensando los novios porque su raíz está en la preparación de los novios al matrimonio. Pero, sin embargo, como todos nos relacionamos, ¿no?, he dicho que el amor es una forma de relacionarnos, pues va dirigido a cualquier persona y de cualquier edad, porque el amor tampoco tiene edad.
El amor no tiene edad. A cualquier edad nos podemos volver a enamorar incluso de nuestro propio marido, ¿no?
Claro, sí, el amor, bueno, universal y para siempre, ¿no? Y en cualquier momento, además, siempre tiene que ir creciendo, siempre puede crecer. Nunca acabaremos de conocer del todo a nuestro marido, a nuestra mujer.
Y nuestra capacidad de amar vemos que también es ilimitada, ¿no? Que cuantos más hijos tienes, o vemos que siempre es una cosa que va increciendo en la vida, el amor. Y supongo que hacia el marido igual.
Claro. Bueno, este es el ideal, que siempre crezca. Y cuando mires para atrás, pienses que poco nos queríamos hace 20 años o hace 50.
Ostras, es verdad, ¿no? Mirar atrás y darnos cuenta de que hemos cambiado nuestra forma de querer, ¿no? Más intensa,
o distinta. Después, en el índice hay muchísimas preguntas, ¿eh? Uh-huh. Hay sustitutos del amor, ¿qué es el amor rutinario? ¿Para qué sirve el noviazgo? ¿Cómo se llega a un amor de calidad? ¿Es bueno desligar amor y sexo? Son preguntas muy interesantes que a lo mejor nos hacemos todos. ¿Hay alguna que les haya costado más de responder? ¿Hay alguna que sea muy difícil?
A nosotros la que más nos ha costado es ¿por qué suspiramos?
¿Por qué suspiramos?
Pues siempre veíamos que los suspiros relacionados con el amor.
Ay, ¿no?
¿Te imaginas una persona enamorada que suspira por su amado, ¿no? Y entonces, bueno, pero no sabíamos qué relación tenía, cuál era la función del suspiro.
Porque el suspiro,
¿no?,
se está entonces, relacionado con el amor.
Tuvimos,
¿no?,
que indagar mucho hasta llegar a una respuesta. Lo que pasa es que no quiero decirla ahora.
No sería un spoiler, ¿no? Ahora que lean el libro de 60 preguntas sobre el amor. Además, lo tenemos aquí delante, es un libro cortito, que es tipo manual, ¿no? Que es con pregunta-respuesta. Y otra pregunta que tengo yo, el libro lo ha escrito con su marido, con Alberto Masó. ¿Es fácil trabajar con el marido? Porque hemos hablado que la comunicación de la pareja a veces se complica, ¿no? Trabajar los dos sobre un tema del amor, a lo mejor tenían puntos de vista muy distintos.
Bueno, pero a base de darle vueltas juntos y hablarlo entre nosotros, pues bueno, vas entendiendo lo que dice uno, lo que dice el otro, te pones en su lugar. Y la verdad es que escribir juntos nos ha unido muchísimo.
Escribir juntos nos ha unido, es un poco como remar en la tempestad a veces, ¿no? ¿O no?
Bueno, es que tener una actividad compartida entre los dos une mucho, es estupendo. No tiene por qué ser escribir, puede ser cualquier afición. O
buscar algo que los una,
algo,
un hobby.
Algo que una, uh-huh. Algo para hacer juntos, pues une mucho. Porque antes en la tertulia he oído que se comentaba que hay que buscar tiempo.
Sí.
Hay que buscar tiempo.
Que a veces no lo tenemos.
Y entonces, si se buscan actividades cada uno por su lado, pues cada vez es más difícil. Pues las vidas que llevamos son muy absorbentes, ¿no? Unos ritmos muy ajetreados. Pues una solución es buscar una actividad juntos.
Una actividad, puede ser deportiva, un curso de orientación familiar, algo para hacer.
Lo que sea, uh-huh. Lo que sea.
Sí, a veces cuesta, sobre todo cuando hay hijos. Ellos recomendaban y que sea un fin de semana al año, si puede ser, una cena al mes. Supongo que todo esto ayuda.
Todo ayuda.
A encontrar momentos de diálogo.
Todo ayuda, cuanto más tiempo juntos, mejor, más... Uh-huh. Más crecerá el amor.
Y de amor hablamos poco. ¿No tiene la sensación de que a veces en los medios se habla mucho de sexo y poco de amor, de enamorarse, de sentimientos?
Sí, bueno, sí, porque yo creo que se confunde un poco sentimientos con amor, emociones con amor, ¿no? En el enamoramiento, bueno, es una emoción, ¿no? Uh-huh. Es una emoción que nos invita a amar, ¿no? Para que mientras estamos enamorados, pues aprendamos a amar a esa persona. Luego el enamoramiento se acaba y damos paso al amor.
Que es más importante.
Claro, que ya es en el amor entra la voluntad. Queremos amar al otro. Lo hemos conocido, ¿no? Y aprendemos a relacionarnos de esta forma, pensando en el otro, buscando siempre buscando el bien, respetándole. Entonces, si nos quedamos solo en la parte
del enamoramiento.
De emociones, del enamoramiento, pues no, el amor no crece. Y entonces el sexo, bueno, va acompañado de un placer. Claro, es mucho más fácil entregarse al placer que hacer el esfuerzo por comprender a la otra persona, por buscar qué necesita, por satisfacerle.
Es como más inmediato y la otra comunicación necesita más trabajo, ¿no?
Necesita más esfuerzo.
Uh-huh. También hablábamos en la tertulia de que a veces pues ves muchos matrimonios en un restaurante que ya casi ni hablan. ¿Cómo podemos intentar resurgir un poco o reavivar la llama?
Bueno, una cosa que no todo es hablar también. Pueden estar callados, pero mirarse, sonreírse, esto ya es una señal
de
bueno,
comunicación.
Que estoy a gusto contigo, me gusta estar aquí, da igual, estamos juntos. No hace falta estar hablando y hablando y hablando, porque además con las palabras es como menos afecto transmitimos.
Con las palabras es cuando transmitimos menos afecto.
Menos afecto, porque todo deja una huella en nuestro interior, ¿no? Entonces las palabras dejan como una huella menos marcada que, por ejemplo, un abrazo. Uh-huh. Un abrazo transmite más afecto que una palabra.
Las palabras, lo que decimos, se las lleva el viento, ¿no?
Exacto. Y también decimos, una imagen vale más que mil palabras.
Y una imagen en casa también es la que ayuda, quizá. ¿La mujer necesita más palabras que el hombre?
Bueno. Bueno, habrá mujeres que sí, mujeres que no.
No, decíamos en la tertulia que somos muy distintas, que nosotras...
Somos más habladoras.
Muy, sí, entramos muy en detalle, necesitamos que se nos escuche todo, y a lo mejor el hombre... Pues...
Pero bueno, hay que saber ponerse en el lugar del otro, ¿no? Conocerse. A medida que pasas tiempo juntos, pues cada vez te conoces más. Entonces sabes si la otra persona, bueno, pues es de pocas palabras o es de muchas. O...
¿Y si es de pocas palabras, no forzarlo?
Exacto. Ahí está, ¿no? El conocerle y ponerse en su piel, ¿no? Uh-huh. Saber lo que necesita, lo que le gusta.
Yo, de todas las preguntas, habíamos dicho, pues a lo mejor podríamos contestar alguna aquí en la recta final. La de los suspiros nos la guardamos, pero una que a mí me gustaba también es lo de si los hijos nos unen o nos desunen. Esta es la que nos preguntamos muchos que tenemos los niños pequeños y que acabamos con una logística de extraescolares y cumpleaños tremenda y no sabemos si esto ha unido mucho a la pareja o, por el contrario, nos ha alejado.
Bueno, esta pregunta, bueno, después de hacemos una introducción...
Sí, en el libro, sí que explican un poco el origen.
Bueno,
¿sí?
Y la conclusión que llegamos con esta pregunta, bueno, es que los hijos... Lo que está clarísimo es que nunca se puede utilizar como la herramienta, como decir, no sé cómo decirlo, como la herramienta...
Como el pegamento de algo que está roto, ¿no?
Para unirnos a nosotros, uh-huh. ¿no? Los hijos son el fruto de nuestro amor. Y ayudan en el sentido, bueno, pues que son una verdadera escuela de amor, porque nos hacen crecer en paciencia, ¿no?
Muchísima paciencia.
En muchas virtudes, porque, bueno, necesitan mucho. ¿No? Sobre todo cuando son pequeños, son muy absorbentes.
Sí.
Y entonces nos ayudan pues a tener un comportamiento pues de atención al otro, de ver qué necesitan, de ayudarle. Pues en este aspecto son una verdadera escuela de amor.
¿Pero esta escuela de amor nos puede hacer caer en el amor, que también es una de las preguntas, el amor rutinario?
El amor rutinario. Bueno... Yo, más que caer en el amor rutinario, lo que puedo hacer caer muchas veces es que los hijos, sobre todo las madres, ¿no? nos absorben mucho y, como si dijéramos, nos provocan un enamoramiento.
Sí.
Nos gusta tanto estar con nuestros hijos.
Que no vemos nada más, ¿no?
Sí, y que nos dedicamos quizá demasiado a ellos porque nos llena mucho, nos uh-huh. da satisfacción y atender al marido a lo mejor requiere más esfuerzo. Y entonces, más que peligro de caer en el amor rutinario, peligro pues de dedicarte en exceso a los hijos y dejar un poco abandonado el amor matrimonial.
José María decía en la tertulia precisamente que el amor matrimonial tiene que ir en el top del amor,
sí.
¿no? Por delante de los hijos incluso.
Sí, exacto. El amor matrimonial es lo primero. Surgen los hijos y tiene que ser un referente para los hijos, para que ellos luego vuelen y quede nuestro amor.
Ellos volarán y al final el marido es el que,
claro,
el que
y,
se quedará.
Y tiene que quedar nuestro amor y además que agrandado. ¿No?
Agrandado, claro, por este tiempo de convivencia, por todas las experiencias vividas. Pues Bárbara Sotomayor, muchas gracias por la entrevista. Diem que el llibre es diu 60 preguntes sobre l'amor i és de l'editorial Gaudium. És una mica un petit manual amb 60 preguntes de tot tipus que segurament us servirà molt i també per parelles que ara s'estiguin preparant per al matrimoni, no? Muy recomendable también para novios, nos decía.
También, para todos.
Para todas las preguntas estas que a veces no nos atrevemos mucho a formular o las estamos pensando, pues aquí tienen respuesta el libro de Bárbara Sotomayor y Alberto Massó. Pues muchas gracias, Bárbara.
De nada,
por habernos acompañado aquí en Radio Estel. Doncs amb l'entrevista hem arribat al punt final del programa d'avui i abans d'acabar, com sempre, volem agrair a l'associació FERT que fa possible aquest programa i al nostre tècnic, el Jordi Carretero. Nosaltres ens trobem la setmana que ve aquí al programa Paraules d'amor, aquí a Ràdio Estel. No hi falteu.